Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Agnès Marquès. Els bombers continuen treballant per apagar l'incendi forestal a Sant Quirze de Safaja, al Moianès. El foc hauria començat a la carretera que uneix Sant Feliu de Codines i Centelles. L'incendi ha obligat a confinar la població de Sant Quirze i Protecció Civil demana a la població que es quedi a casa i tanqui portes i finestres. Sant Quirze de Safaja, Cristian Roldán, bona tarda.
Bona tarda. Tot i la bona evolució del foc dels darrers minuts, els bombers segueixen centrats al flanc esquerre d'aquest incendi, que seria la part més activa i que es dirigeix cap a la població de Sant Quirze de Safaja. Robert Zaera és el cap de suport dels bombers.
L'últim terç del flanc esquerre, que sí que és la part que se'ns està obrint més i on ens estem dedicant una mica amb més recursos i amb més capacitat per evitar que es vagi obrint i que impacti sobre aquesta zona de Sant Quirze de Safaja que està confinada.
La previsió és tenir l'incendi estabilitzat al llarg de la tarda. Actualment hi treballen una trentena de dotacions terrestres i 7 d'aèries. Mentrestant, la població de Sant Quirze segueix confinada des de 3:45 de la tarda per precaució i també per facilitar la mobilitat dels cossos d'emergències. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Sant Quirze Safaja.
I sapiguem a aquesta hora com se circula en aquesta jornada d'operació tornada després de la revetlla de Sant Joan. Mariluz García, equip viari Catalunya Ràdio, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs les carreteres de moment tranquil·les, ja s'han establert les mesures per regular el trànsit i per evitar que hi hagi retencions i de moment estan funcionant perquè hi ha pocs problemes per circular. En canvi, el transport públic es mantenen 3 incidències a la infraestructura de DIF que provoquen problemes a Rodalies. R2, R2 Nord i Sud i R11 interrompudes entre Granollers Centre i Barcelona Sants i fa servei alternatiu per carretera en parades intermèdies. R4 circula per via única entre Fabra i Puig i Montcada a bifurcació i l'R3 es manté interrompuda en tot el seu recorregut i es fa servei per carretera de Fabra i Puig a la Tor de Querol.
Més notícies amb Àlex Giral Robert.
Nou entrebanc pel memoràndum d'entesa entre els Estats Units i l'Iran. Teheran assegura que no preveu permetre inspeccions de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica a les seves instal·lacions nuclears atacades, malgrat la insistència en aquest sentit tant de Donald Trump com del director general de l'organisme, Rafael Grossi, a qui sentim.
Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
L'Iran recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. El nou desacord s'afegeix al pols d'Israel, que ha continuat atacant el Líban, avui amb drons al sud del país, que han provocat 2 morts en el que representa l'enèsim desafiament del govern Netanyahu a l'alto el foc a la regió invocat pels Estats Units i l'Iran.
El preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, cau gairebé un 5% i se situa a poc més de $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.5. També segueix la tendència a la baixa el preu del gas, que va començar quan es va fer públic l'acord de pau. Segons els informes de les consultores especialitzades, diversos superpetroliers que estaven bloquejats han aconseguit sortir a navegar a mar obert. Es calcula que els últims dies han creuat l'estret d'Hormuz entre 6 i 7 milions de barrils de petroli diaris. És una xifra molt important, però encara queda lluny dels 20 milions que circulaven per aquest punt abans de la guerra. També han reiniciat el pas per aquest punt estratègic vaixells de gas natural liquat vinculats a Qatar. Les grans empreses constructores amenacen d'abandonar algunes obres per l'increment de costos que els suposa la inflació.
La patronal del sector assegura que estan en una situació especialment delicada les obres de manteniment de les carreteres, on calculen que aquest any ha de fer front a un sobrecost mitjà del 15%, que és el doble per a les feines de rehabilitació del paviment. La Confederació de la Construcció demana al govern espanyol una modificació de la llei de contractes del sector públic perquè es permeti una revisió dels preus que garanteixin la viabilitat dels projectes i evitin un abandonament de les obres.
I ara els esports amb Sergi Camps.
El Barça de bàsquet juga aquest vespre a les 8 contra el València, el quart partit de la final de la Lliga ACB. Els blaugranes han de guanyar per forçar el cinquè partit. El València domina la final per 2-1 abans d'aquest partit i en cas de victòria es proclamaria avui mateix campió. El partit el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol a les 9, Bòsnia, Qatar i Suïssa-Canadà, que tancaran la primera fase del grup B. A la mitjanit el grup C, Marroc, Haití i Escòcia-Brasil. Ja de matinada a les 3 tanca el grup A, Sud-Àfrica, Corea del Sud i Txèquia, Mèxic. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez, ja té company per a la propera temporada. L'equip oficial Ducati de MotoGP, Pedro Acosta, el jove campió de Moto3 i Moto2, s'unirà a la formació de Bologna, compartirà equip amb Márquez i ocuparà el lloc del bicampió del món, Pecco Bagnaia.
Fins aquí les notícies.
Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
No, no, en falta una.
Ah, clar, la del Tot Costa.
Doncs som-hi, convocatòria.
Ahora bien lo bonito. Atacantes.
Marc Crosas.
Natàlia Arroyo.
Gemmarie Dongu.
Bruna Vilamala.
Damià Abella. Ion Vaquero.
Ilia Sánchez.
I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial.
Al Tot Costa.
Momento, seguimos.
Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Tarda de Catalunya Ràdio, amb Judit Pastor.
6 i 6.
Els cromos musicals del Mundial.
A punt una nova edició dels cromos musicals de Lady Pou. Avui toca el grup G amb Bèlgica, Nova Zelanda, l'Iran i Egipte. Endavant, Lady Pou, bona tarda. On pares avui?
Hello, 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 Judit. Hello. Bona tarda, Catalunya. Avui sóc a Seattle, al bressol del grunge, on es jugarà un dels propers partits del grup G de grunge, un grup format per Nova Zelanda, Iran, Bèlgica i Egipte.
Molt bé, doncs va, comencem pels himnes.
Els himnes. A veure, Judit, portem ja molts capítols dels cromos musicals del Mundial i jo ja no sé què més dir dels himnes. A veure, tots s'assemblen bastant, tots són una mica solemnes. Mira, el diran sona així. És una mica igual que el d'Egipte, que sona així.
Ai, sí.
Que el de Nova Zelanda no sona tan igual, és una mica més suavet, però sona com molts altres. I escolta, doncs per donar-li els 3 punts a algú, doncs avui li donarem a Bèlgica, perquè el seu himne s'assembla una mica a la sardana, i m'ha fet gràcia.
Ai, sí que és sardana.
Pom, 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 pom. Així doncs, 3 punts totalment arbitraris, una mica estil juez peinado, per Bèlgica.
Molt bé, ens agrada el criteri, visca la sardana belga. Som-hi amb la defensa.
Doncs a la defensa, a la base de l'equip, la música tradicional, sí que tenim bon material en aquest grup. I mai més ben dit, és un grup d'instruments tradicionals. Fixa't, per exemple, com sona el santur, que és un instrument iranià microtonal molt bonic.
Ai, sí que és maco, sí.
O si no, escolta, l'ut, el llaüt egipci, també és microtonal i molt evocador.
Ah, mira, s'assemblen, no?, una mica, sí.
Si anem a Nova Zelanda, l'instrument tradicional més especial és la putatara.
Com?
No, no m'ho estic inventant, és un corn que sona així de bé, la putatara.
Putatara?
I a Bèlgica, l'instrument més important de la música tradicional és la gerra de cervesa, òbviament, i qualsevol instrument que l'acompanyi. Per tant, són 4 defenses bones, hi ha bon material, però n'hi ha una que guanya
perquè és l'única que té una cançó tradicional cantada pels esportistes al camp, i és Nova Zelanda amb la seva mítica haka maori. Suposo que ja ho coneixeu, la haka sí. És un cant i ball força agressiu que la selecció de rugbi de Nova Zelanda, els All Blacks, solen cantar abans de cada partit per intimidar els rivals. Amb el futbol no ho fan, eh? I a més no es diuen All Blacks, es diuen All Whites, però sí, com sigui, la haka es mereix els 3 punts de la defensa.
Molt bé, doncs amb la haka, empat de punts entre Bèlgica i Nova Zelanda. A veure què passa amb el mig del camp, Edi.
Si som al mig del camp és que estem parlant de la música més popular, del mainstream, i aquí tenim grans capitans i capitanes. A Egipte encara veneren la seva Rosalía, la seva Beyoncé, una dona que va ser la reina absoluta de la cançó àrab als anys 60. Estic parlant d'Umm Kulthum.
Home, m'agrada més la Rosalía a mi.
Umm Kulthum és un fascinant personatge amb una veu fascinant. Si voleu, aneu a YouTube i busqueu algun dels seus concerts i veureu que la gent li tenia una admiració brutal. A Bèlgica van tenir Jacques Brel, també, de gran capità, i ara tenen Stromae.
Alors,
oh, m'encanta Stromae.
Si passem a l'Iran, veurem que sí que té músics mainstream, però viuen a l'exili, com ara la cantant Seb Dalisa, que té milions de seguidors arreu del món.
Ah, surt a TikTok, aquesta.
I Nova Zelanda no tenia estrelles internacionals fins a aquest Mundial, on un futbolista, un defensa, s'ha convertit en el protagonista d'una cúmbia que està donant la volta al món. Segur que l'heu sentida. Home. És la cúmbia de Tim Payne. Si algú acaba de tornar d'un retir espiritual sense xarxes al monestir de Poblet, us ho explico. Uns youtubers argentins es van proposar viralitzar el futbolista més desconegut del Mundial 2026 i van escollir el defensa neozelandès Tim Payne, que abans del Mundial tenia 4.000 seguidors a Instagram. Doncs ara té gairebé 6 milions,
més
com
fort,
la Catalunya de l'era Pujol.
Gràcies, home.
I sobretot gràcies a aquesta cançó. Per tant, els 3 punts, amb ajuda de l'Argentina, van per Nova Zelanda.
Molt bé, doncs gràcies a Tim Payne. Nova Zelanda es perfila com la favorita per guanyar el grup G d'aquests cromos musicals del Mundial, però encara hi pot haver sorpreses. A veure amb què acabem, Edi.
Doncs acabem amb la davantera, és a dir, la música més avançada, que la voldria dedicar a la música iraniana, Judit, perquè se'n fa de molt interessant dins i fora del país. Dins de l'Iran destacaria l'escena electrònica experimental, que és molt subversiva, provocadora, una música molt enrarida, amb un ritme trencat, instrumental gairebé sempre, perquè suposo que fer lletres a l'Iran és perillós i arriscat. No. Música com la que fa el productor Sote, que sona així.
Ui... Sí que és experimental, sí.
Bastant difícil de ballar, això, eh?
Ui.
I fora del país destacaria músics com el franco-iranià Hassan K, que toca una guitarra microtonal i la processa amb un comandament de la consola Wii, i que sona així de pertorbador també, però excitant. Per tant, 3 punts de la davantera per Iran, que no alteren la classificació, Judit, perquè la victòria és per Nova Zelanda.
Molt bé, enhorabona per Nova Zelanda. Demà, penúltima secció, Edi, on aniràs?
Doncs demà tornaré a Dallas per veure com s'ho juguen tot els del grup F, amb Tunísia, Països Baixos, Japó i Suècia.
Molt bé, doncs fins demà, Edi, gràcies.
Fins demà, equip.
Adéu, adéu. We go, dale, dale, let's go. Rapidíssima i tornem.
Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
Doncs millor.
Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
Zoom! Aquest estiu fes la millor jugada.
Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
I és que m'heu posat la pell de gallina.
Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
Us vull presentar la Laura. La Laura és una noia de Santa Coloma que viu a Berlín i que s'ha enamorat esbojarradament del Rubén, un noi que acaba d'obrir un bar al Raval. A tots dos els ha agafat tan fort que la Laura decideix, doncs, deixar la vida que té Berlín i instal·lar-se d'un dia per l'altre a la casa del Rubén, a Barcelona. Passen 15 mesos. Ara la Laura està soltera. No té feina. Viu a casa dels pares i té un nadó als braços.
Viniste pedo con la puta cara llena de pintalabios después de follarte a otra.
Jesús, ya está, Laura, por favor, ya está.
Lo mejor es que te vengas a vivir con nosotros.
Laura, no digas tonterías, ¿eh? Tus amigas solo están para el cachondeo y para la risa.
Hay mucha gente en Barcelona que tiene bebés y se lo montan.
Está claro que este niño no se puede venir al trabajo.
Necesitas tiempo.
No necesito tiempo, que necesito trabajar. 150 euros no me dan para una mierda.
Pero que no, no tengo más.
¿Y qué puta opción me dejas, tío? Te denuncio para que me pagues.
Aquesta és la història que explica Yo Siempre a Veces, l'última sèrie produïda pels Javis a Movistar Plus, premi a millor guió a Cannes, interpretada per l'Anna Boga i el David Menéndez. Anna i David, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Hem explicat la història de la Laura, però de fet aquesta història segur que ressona a moltes dones, perquè és la història de moltes Laures i de moltes altres dones. No sé quanta veritat hi ha en tot el que expliqueu, Anna.
Bueno, yo creo que hay mucha, ¿no? Al final hay mucha verdad a nivel social, como de plantear una realidad en un contexto que es totalmente actual y real, y luego pues también hay como parte de mí que evidentemente he puesto en todo este proyecto.
Clar, ara en parlarem. Tu, Anna, ets mare, tu, David, també ets pare. Això segur que us ha marcat, però és que a banda del fet de la maternitat, la sèrie tracta sobre molts altres temes, precarietat, soledat, relacions, dependències, no? No sé, quan us va arribar el guió, David, què és el que més et va impactar i vas dir, uah, aquesta història m'atrapa.
Me'n recordo que estava a Madrid i vaig llegir el guió i vaig dir... O sigui, vaig pensar que era un guió... Normalment m'arriben guions, tampoc tants, però m'arriben i a vegades penses, com a actor, com ho defensaré, això? I aquí va ser, ostres, estic super endinsat en aquest guió, em va semblar cru, em va semblar de veritat, em va semblar... O sigui, vaig després, quan ho aixeques, no saps mai com serà, però quan ho vaig llegir vaig pensar... vaig notar tot la dificultat d'ella, la relació hot que tenen ells. O sigui, vaig notar ja en el guió, saps? No havíem de fer massa nosaltres després.
Deixeu-me que saludi també la Ginesta Guindal. És una de les directores de la sèrie, juntament amb la Marta Loza i la Clàudia Costa Freda. Ginesta, què tal? Bona tarda també.
Hola, bona tarda.
Clar, direcció a 6 mans, totes dones, això encara no és gaire habitual. No sé com ha sigut aquesta experiència de 3 dones creant, pensant, perquè és una història que aquesta mirada es nota molt, no també?
Ha sigut boníssima, perquè poder dialogar-ho amb les companyes, una mica el plantejament de la sèrie, del càsting, de tot, és més ric que quan no hi ha aquest diàleg. Així que crec que aquestes 6 mans han estat com molt ben avingudes, i no és només l'equip de direcció, és tot l'equip, que és bastant femení, bastant queer, bastant ha travessat per tots aquests factors, i crec que ha sigut essencial per al clima de rodatge i per, d'alguna manera, trampejar les dificultats, que en vam tenir moltes, des de climàtiques, econòmiques, a mil temes, des d'un lloc més suau i acollint més la transformació, el canvi, les pauses, el dubte. Sí, algú té a veure.
A la pantalla, quan tu mires com a espectador, es nota tota aquesta cura, tota aquesta energia. Jo crec que tot això és plasma, i hi ha moltes coses que em fascinen d'aquesta sèrie, però Anna, em perdó del David, però Anna, em fascines tu, perquè és que és la primera vegada que fas un paper com a actriu. O sigui, tu abans d'aquesta sèrie tu no eres actriu.
No, la verdad.
Com va ser això? Perquè és que és fascinant. O sigui, fas un paperàs, o sigui, brutal.
Ya, pues gracias. Lo primero, gracias. Y bueno, la verdad que fue un proceso bastante intenso, y aparte de haber caído en un proyecto que era ya de primeras increíble y con un equipo increíble, unas directoras, ¿no?, todo lo que comentabais, como de haber tenido una piscina con agua a la que tirarme, pues yo me he tirado a tope, y también un compañero increíble, gracias David. O sea que al final he estado muy bien rodeada, y sí que ha sido un proceso intenso, y yo he tratado como de poner todo de mí, la verdad.
De fet, Anna i David, feu un tàndem espectacular. Hi ha molta química entre vosaltres. No sé com es construeix aquesta química, perquè és brutal. O sigui, hi ha escenes molt calentes, però també n'hi ha d'altres de molt dures, i en tots els aspectes, entre els més tendres, els més bojos, els més calents, els més tristos, en tota l'estona us crec. Com es fa això? Perquè no és tan fàcil, i us crec molt tota l'estona.
Hi ha
molta veritat.
Mira, sempre ho diem amb la Anna, que no ens sobta, però és com tothom diu això i nosaltres no sabem què contestar, no? L'Anna i jo ens vam caure bé des del principi, també jo li vaig dir que estava embarassat, ens vam entendre molt des de l'humor, però sí que hi ha una qüestió, jo crec que hi ha dues qüestions, que és la intuïció que té ella com a persona i la força que té, la meva intuïció, i després que junts tenim aquesta química. I després, sobretot, perquè si no sorgeix una cosa així, és el treball que hi ha darrere, i entendre la Ginesta com ens vol, entendre la Clàudia Costa Freda com ens vol, i entendre la Marta Loza com ens vol, també.
Ginesta, deu tenir claríssim que l'Anna i el David havien de ser els protagonistes d'això.
Doncs la veritat és que sí. Vam veure molta càsting del personatge de la Laura, i quan vam veure el self-tape de l'Anna Boga, sense dir-nos res, la Clàudia a Madrid, jo a Barcelona, va ser com ella. Sí. I els explicava abans que quan teníem jo el David també dèiem, ostres, és que la boca d'Anna Boga està hecha per l'entrecejo de David.
Sí, sí, hay
algo de las fisonomías.
No lo habíais dicho.
Pues sí, sí, era una de las frases.
Ens ha dit, quan estàvem fora del micro, dic, això ho has d'explicar.
Porque hay un fetichismo, yo creo, desde dirección, de las miradas del director, de los rostros, de los actores, las actrices, que no tiene que ver con lo estético, es una magia.
Que és un match fins i tot,
sí.
No?
I hi ha algo que, exacto, que només físicament, el match físic d'aquestes dues persones, ja em sembla com preciós.
Jo sempre, a veces, a Movistar Plus, una sèrie plena de veritat i de maternitat.
Es muy difícil criar a un niño. No puedo hacerlo sola. Yo también soy una niña. Necesito que cuiden de mí.
Clar, Anna, tu també ets mare a la vida real. Com has connectat amb el personatge de la Laura? Si hi ha molt de tu com a mare en aquesta sèrie, que hi has deixat empremta.
evidentemente, o sea, es que es imposible, bueno, imposible no, o sea, creo que habría sido posible conectar con la maternidad sin ser madre, ¿no? Porque también hay como muchas personas que lo hacen porque bien son tías o porque bien son lo que sea, amigas de madres, pero pues para mí ha sido como, es que ha sido imposible no hacerlo desde ese lugar. Y creo que eso pues es muy importante en cómo yo he conectado con el personaje, que no soy yo, o sea, también es como, tengo muchas cosas, muchas similitudes con el personaje, pero también tengo muchas diferencias, y evidentemente pues la maternidad es una de las similitudes.
Clar, David, tu també ets pare, de fet, no sé si m'equivoco, però em sembla que et van proposar aquest paper pocs dies després de saber que series pare per primera vegada, sí, sí. No? Va ser com, uau, quin viatge, i clar, el rol de pare que encarnes a la sèrie és un pare una mica perlilla. Sí. Llavors, clar, jo no sé, això, clar, en el procés de tu, a la teva vida real, dir, vale, seré pare, i a la ficció encarnar aquest model de paternitat, no sé quin viatge emocional vas fer. És com un entrenament a ser pare, però al revés, no?
Sí, sí, tot ajuda, tot ajuda. Què és el que no vull ser, no?
Exacte.
Sí, 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 va ser una mica això. Però alhora també, com a persona, estava també amb quatre nens al set, ens havíem de cuidar... O sigui, hi havia una cosa de... una cosa és el Rubén, que no s'encarrega perquè no és immadur i no es responsabilitza del que ha de fer, però alhora jo, com a David, estava... Quan deien acció, estava fent de Rubén, però quan no deien acció, estava fent de David, cuidant també a uns nens, cuidant també a la meva parella, llavors era com... Bueno, sé el que s'ha de fer i el que no s'ha de fer, i ho intentaré fer de la millor manera possible. No vull dir que no m'equivoqui jo com a pare, clar.
I per si no n'hi havia prou, la Ginesta també és mare, i és que això també és espectacular que ho expliqui, sí. Ginesta, perquè tenies també una criatura molt petita mentre estàveu rodant i formava part pràcticament de l'equip.
Sí, sí, estava allà als assajos, a tota la pre, i el rodatge venia cada dia, amamentàvem el set... sí, sí, a mi quan em van proposar la sèrie estava embarassada i bueno, una de les pors que tens en aquesta professió, i a més no és una por infundada, és una por absolutament fundada, yeah. És que la maternitat t'expulsi de la professió, o al revés, o no maternar, com allunyar-te absolutament del vincle, si és que això és possible, no ho sé.
Yeah.
I llavors, quan em van proposar la sèrie, em van dir que intentarien, des de tot el que poguessin, obrir la mirada i fer-la conciliadora, perquè la sèrie va d'això. No? Igual que Suma Content, la productora dels Javis, quan van tractar la Veneno, la transexualitat, hi havia molta gent trans a l'equip que s'ha quedat en la indústria, estan ara ocupant càrrecs importants i fantàsticament. Doncs crec que en aquesta ocasió també han obert la mirada de que sigui més conciliable, que puguem anar al set, pues, si tenim un bebé lactant, pues, haurà de prendre teta, no podem estar 12 hores sense veure'l. I tot això va acompanyar, és a dir, totes aquestes mirades i aquesta actitud va acompanyar molt el procés de la sèrie, però també el meu personal, clar, de clar, poder clar. Reincorporar-me sense estar demanant perdó per tot.
Sí, perquè quan importantíssim, ets mare, això. Sí. I a la sèrie, de fet, es veu molt bé, no?, aquest xoc, la protagonista, no?, la Laura, que és mare amb un nadó molt petit, intenta treballar, fa mil feines, no troba cangurs, no li donen ajudes, s'ha d'endur el bebè a la feina, és un drama, el bebè plorant... Clar, la vida per a moltes dones també és això, no? I veure que vosaltres, en aquest equip tan magnífic, heu aconseguit crear un espai per cuidar-vos i sostenir-vos, és preciós.
I que, òbviament, era molt difícil, no et negaré, no era idíl·lic, sí. però és que és difícil la conciliació. Llavors, si no fiquen una mica de la seva part les estructures, llavors ja és impossible.
Un altre tema molt important d'aquesta sèrie, a banda de la maternitat, és la precarietat. Y los escenarios donde transcurre la serie también son muy importantes.
A Yaito le doy asco, ¿vale? Pero no pasa nada, porque me he tomado esto como una señal, que para algo me fui a los 18 años de aquí, para evitar ese universo barrio bajero.
¿Qué dice de barrio bajero?
¿Tú quién coño te has creído que eres? Porque lo que es comer estás comiendo aquí en esta casa.
Ya lo sé, papá.
Y aquí la gente ahora se da hostia por vivir en el barrio.
Santa Coloma de Gramenet, no? És el poble de la Laura, la protagonista, però també hi apareix Barcelona, una Barcelona plena de turistes, d'expats, on es parla més anglès que català, i com a contrast, Berlín, que sembla com una mena de societat ideal on et pots pagar un lloguer, on et paguen bé, on tens escoles bressol... No sé també si hi havia una voluntat de crear com aquest xoc, no? De com els espais també ens condicionen.
Sí que hi havia una voluntat de retratar aquesta Barcelona tan hostil amb qualsevol tipus de precarietat o de dependència que tinguis. I alhora també té molt a veure amb les vivències de la Marta Bassols, una de les creadores, perquè la història té molt a veure amb la seva vida. Mm. I ella ha viscut a Berlín, se'n va anar a Berlín per poder maternar sense un pare, perquè allà t'ajuda una mica més l'estat i les condicions... Mm. I al final hem volgut retratar aquesta Barcelona no aspiracional, la Barcelona real, on els nostres companys i companyes no es poden pagar els lloguers, on els sorolls, els guiris, la precarietat en la que ens exposa el sistema actual.
Mm. Que és una sèrie rodada en diversos espais, dèiem Berlín, i a tu, Anna, et sentim parlar alemany.
Was? Du bist voll diese Queen, was zu bringen? Oh my God, això sí, diensis,
Alice. I et sentim també parlar català.
I de què treballes, guapa?
Fas producció a festivals.
I si tens feina aquí, per què te'n vas cap allà?
Exacte.
Clar, Anna, els oients potser no ho saben, però tu ets madrilenya, o sigui, aprens català i aprens, a més, alemany, o sigui, uau.
Sí. con David, la verdad que nos reíamos mucho con el tema del catalán, porque, bueno, o sea, no hablo catalán. Y bueno, pues fue un añadido de complejidad al tema, pero bueno, sencillamente era como otro punto a trabajar, tanto el catalán como el alemán, como...
Twerking, també s'ha posat a fer
el twerk, claro.
A l'Anna, quan més dificultats, millor. O sigui, ella,
els reptes,
més,
no?
Sí, els reptes i més dificultats i més coses, ella mejor.
En realidad no, pero tiro para adelante. Eso soy muy Laura.
I escolta, Anna, després d'aquest debut com a actriu, què?
Pues no lo sé, vamos, sí lo sé. O sea, yo me he enamorado mucho de esta profesión, o sea, lo he disfrutado muchísimo. También he tenido, pues eso, la suerte de caer en algo súper guay y de empezar desde un lugar muy privilegiado. Y espero, pues, poder vivir muchas más experiencias y aprendiendo y conociendo gente y, bueno, en general hay como bastante optimismo y esperanza en esta dirección.
Home, tant de bo més Anna Boga a les pantalles. I David, clar, tu també tens l'altra faceta, ets el boie, ets el cantant. Mm-hmm. No sé com pinta l'estiu.
Estic composant. L'any que ve surt nou disc.
Ep, bones notícies.
Així que, de moment, en silenci.
Bé, bueno, també està bé. Sí. També està bé. Ginesta, vosaltres, què? Més projectes hi ha al cap?
Bueno, cada directora té els seus projectes i ara mateix estic a punt de parir una entrada.
Una altra vegada!
¡Qué fuerte!
És que és tan fort. Quan l'he vist entrar per la ràdio, la panxa de parir, però tu no acabaves de parir. Sí. Molt bé.
Així que encara aquest projecte, sobretot, i després sí que n'hi ha més.
Però m'agrada molt perquè el missatge és... Sí, ser mare és molt complicat i ser mare sola, en el cas de la sèrie, també és molt complicat, però, persistim.
Però no? Una cosa que ens atrevessava molt i ens importava molt és no ficar la culpa al fill.
Clar, clar.
Sinó a la societat, al neoliberalisme, no. perquè ser mare és preciós, no? I criar és preciós. Aquest no és el problema, no era el problema de la Laura. La Laura tenia un vincle preciós amb el nen, no. Encara que a vegades fos difícil. I això ens importava, deixar-ho clar, perquè també, òbviament, hi ha espai per les mares arrepentides i per tot, però no volíem parlar d'això, volíem parlar de les dificultats, quan tu sí, collons, sí que vols abraçar això que t'ha passat.
Retrat de tot lo maco i tot lo horrorós, la vida és això.
La vida.
Jo sempre a veces, a Movistar. A David Menéndez, Anna Boga i Ginesta Guindal, moltíssimes, moltíssimes gràcies i tothom a Movistar a veure aquesta sèrie magnífica.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Passen 3 minuts a 6:45 de la tarda. Seguim en directe a la tarda de Catalunya Ràdio amb 3 focus d'atenció en aquesta tarda tan intensa. La primera a Madrid, Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, que ja ha entregat el passaport al jutge Peinado. Ha sigut un tràmit ràpid i, tal com s'esperava, ha entrat i sortit en cotxe pel garatge dels jutjats. L'altre focus important d'aquesta tarda el tenim a Sant Quirze Safaja, al Moianès, amb aquest incendi forestal que crema des del migdia i, segons els bombers, sembla que evoluciona favorablement. Allà hi tenim el Cristian Roldán. Cristian, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els bombers optimistes, de moment, amb aquest incendi.
Doncs sí, la veritat que es mostren optimistes, val a dir, això sí que en els darrers minuts, efectes pràctics, seguim on érem, no? Els bombers encara no donen aquest foc per estabilitzat, però tampoc, val a dir, i és important, s'ha produït cap ventada o cap situació imprevista que hagi perjudicat d'aquestes tasques d'extinció, i segueixen sent optimistes amb la intenció d'estabilitzar-lo més aviat que tard. Deien que a veure si podien aconseguir-ho al llarg de la tarda. El flanc esquerre segueix sent el cavall de batalla, però si no es complica la situació, no s'hauria de patir per cap nucli urbà. De fet, els veïns del càmping Lilla, que hi ha aquí al costat, que s'han hagut de confinar, igual que la població de Sant Quirze, em deien que estan força tranquils. De fet, el director del càmping, l'Eduard Jiménez, explicava com han viscut els primers minuts d'aquest foc.
Ens han trucat els clients del càmping, que començava a haver-hi fum a la sortida del càmping. M'he apropat cap allà i, sí, i hem vist que sí, que hi havia un foc ja una mica actiu i tal. Hem trucat al 112, i de seguida, al cap 10 minuts o 15, així han vingut a ADF, bombers i tal.
I així com abans us explicàvem que l'anada i vinguda de mitjans aèries era constant, ara potser el ritme ha baixat una mica i crec que ara estan les feines són més d'acabar de repassar el perímetre, d'assegurar que aquest flanc esquerre no continuï pujant, que teòricament tot sembla que seria factible, i segons els agents rurals, les flames a hores d'ara haurien cremat prop de 14 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
Aquesta és la situació d'aquest incendi a Sant Quirze Safaja. Entenc, Cristian, que aquest confinament del poble encara continua. No sé si hi ha previsió de quan es pugui aixecar, o de moment encara no en parlen d'aixecar aquest confinament.
De moment encara no el preveuen, sobretot perquè ens explicaven que més enllà de prevenció, de cap risc de que les flames poguessin arribar al municipi, preocupava el que és la circulació. Us heu d'imaginar que tant els carrers del municipi en si mateix com les carreteres dels voltants són carreteres estretes, petites, i el trànsit no és fàcil. Llavors prefereixen tenir tothom més o menys controlat perquè tant les cubes com els camions de bombers com tot el que són ADFs puguin transitar ràpidament sense gaire preocupació pels veïns, però d'alguna manera, que pel perill en si que pugui comportar. Llavors, de moment entenem que fins que no estigui estabilitzat almenys l'incendi, no preveuen aixecar aquest confinament.
Doncs aquesta és l'última hora d'aquest incendi. Cristian, gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
I l'altre punt d'atenció important d'aquesta tarda de dimecres de Sant Joan són les carreteres. Mariluz García, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fa una estona ens deies que tot més o menys tranquil, sí. Continuem així, eh?
Ara comença a augmentar una mica el volum de trànsit, ja s'han establert les mesures de carrils addicionals per evitar retencions, i sí que n'hi ha alguna de moment de força localitzades. A la C31, a la Costa Brava, i la C65 ja veiem una mica de congestió entre Castell d'Aro i Santa Cristina pels vehicles que tornen, els que van en direcció Girona. A l'autopista del Maresme, la C32, també es veu ja força volum de trànsit entre el Masnou i Montgat, direcció Barcelona. A la capital catalana, una petita retenció a l'inici de la ronda a dalt, entre el nus de Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat. Aquí avisen alguns usuaris de les xarxes socials d'un possible accident. I també per unes obres, a l'autovia 2, a Jorba, direcció Barcelona, aquí hi ha doble circulació, hi ha circulació per doble sentit, i això fa que la circulació sigui lenta en aquest punt, a Jorba, en direcció d'entrada a Barcelona. En canvi, el transport públic, com comentàvem, sí que hi ha diverses incidències que encara compliquen força els usuaris de Rodalies. Hi ha 3 incidències. Per falta de subministrament elèctric, interrompuda les línies R2, R2 Nord i Sud i R11 entre Granollers Centre i Barcelona Sants, i s'està fent servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Clot fent parades intermèdies. L'R4 ha patit un robatori de material ferroviari. Se circula per via única entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. I l'R3, que té servei per carretera en tot el seu recorregut, entre Fabra i Puig i la Tor de Querol, perquè hi ha hagut una incidència al matí a la infraestructura que afecta el sistema de regulació del pas dels trens, perquè hi ha hagut un incendi de matolls entre Granollers i Canovelles.
Molt bé, Mariluz, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Ara fem una pausa i de seguida Enric Calpena.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net.
Sí. És una central ja de nova generació.
Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Judit Pastor.
Aquests dies estem parlant molt de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i la seva relació amb unes joies trobades a la caixa forta del seu despatx, que han aixecat molta, molta polèmica, doncs per la possibilitat que aquestes joies tinguessin un origen il·lícit o bé no haguessin estat declarades legalment. En tot cas, la imatge de l'expresident ha estat, Enric Alpena, bona tarda.
Bona tarda.
Força malmesa, no?, per l'aparició d'aquestes joies.
Bé, en general, la relació de les joies en la política no ha estat mai gaire brillant. Brillant. Entens el, sí. Les joies...
Sí, ja. Són... Sí, molt... Un joc de paraules...
No, veig que no t'ha convençut gaire, això. Era bo, però bueno, bo, no ho sé.
No, està bé.
Sí.
Bon intent.
És que m'estàs collant. Ei, collar... les... No,
ai,
no anem bé.
Ai, Déu meu.
No. Val, no, cap acudit més. Ja està. No entra. Si et sembla parlar d'història, potser se't dona millor que no els acudits.
Sí,
que no.
Ho podem intentar més endavant.
Que això seria...
Pots anar intentant durant la secció, anar deixant anar jocs de paraules a veure si n'enganxo algun.
Clar. No, és que ets com un diamant... És igual, deixem-ho.
Prou. Si no és molt collar-te...
Ai, Mireia!
Et demano que paris l'orella, perquè hem sortit al carrer, com sempre fem. La nostra estudiant en pràctiques, la Marta Escudero, ha anat al carrer a preguntar sobre joies.
Si tinguessis joies per valor d'un milió d'euros, on les guardaries i per què?
Doncs les guardaria segurament a un banc i les guardaria perquè a casa no estarien segures i segurament les podrien robar i si val un milió que no ho treguin.
Doncs jo les vendria i em compraria un pis.
Francament no les guardaria. Probablement les hagués o venut o donat per alguna causa important, però en cap cas tenir-les custodiades en una caixa fort, en un despatx, guardades.
Clar, Calpena, si tu tinguessis això, una joia maca, tu què en faries? On la guardaries?
No m'ho havia plantejat mai, però... Congelador, no? És allò... Sí, posaria alguna cosa a congelar, la joia congelada dins amb alguna cosa amb colorant perquè no se sapigués què hi havia, i sí, però llavors per què la pots portar? És que no ho sé.
És això és l'inici d'un capítol de crims, eh? Es van trobar unes joies al congelador.
Sí.
L'Enric Alpena.
Sí, però llavors vol dir que jo estic fiambre. No, millor que no.
No. Bé. Aquí no venim a fer crims, venim a fer història, amb l'Enric Alpena, perquè això de les joies, amb el poder i la política, tot això ja havia passat.
I tant.
A veure, Tens alguna història?
Sí, mira, pugui... escolta la música un moment i veuràs. Això és Versalles.
Això ja ens situa... Exacte.
Això ens situa just abans del començament de la Revolució Francesa a França. És potser l'escàndol més famós de la història respecte a la relació entre joies i poder. Fins i tot se li diu habitualment l'afer del collar. Imagina't la cosa com va. El 1773, recorda la Revolució Francesa, és 1789, per tant, sí, una mica abans, el rei francès Lluís XV té un amant, en té moltes, però una bàsicament, que és la famosa Madame du Barry. Madame du Barry era la gran estimada pel rei. Llavors els joiers oficials del rei se'ls hi acut com una idea pròpia. Ostres, farem una cosa, crearem un collar preciós, de grandíssim nivell, fastuós, 647 diamants,
carai,
imagina't una cosa.
Carai, ens riu tant de les joies del zapatero.
A més, grossos, grossos. Doncs li vendrem al rei, perquè li portarem dient, mira, hem fet això per la teva mà, i el rei estarà encantat, ens el comprarà, i guanyarem molts diners. Però el rei, curiosament, té la mala pensada de morir-se just quan estan tot just acabant el collaret.
No,
amb la qual
cosa
es queda amb el collaret a les mans, perquè s'ha mort el rei, el següent rei, Lluís XVI, casat amb la princesa austríaca Maria Antonieta, doncs no té una relació gaire fluida amb aquests dos joiers que li han muntat el tema, i tot plegat que els mateixos joiers diuen, saps què? No li presentem el collar aquest, guardem-lo una mica, quan tinguem una relació més fluida li presentarem. Diu, perquè ara, clar, l'home tot just comença a regnar i es trobarà que nosaltres li volem cobrar aquí una joia d'aquestes que costava 1.600.000 lliures.
Això són molts diners.
Molts,
per l'època deu ser una bajonada.
Tant és així que quan neix l'hereu de Lluís XVI, el Dofí, que després també morirà durant la Revolució Francesa, el 1778, els joiers pensen, ara és el moment de presentar-li això, perquè ara una excusa de... Escolta, m'ha nascut el teu hereu, per què no li regales a la Maria Antonieta aquest collar que hem preparat?
Aquests joiers van intentar colar-la,
Però la Maria Antonieta no se sap si perquè no li agradava el collar o perquè va pensar que era massa car, va dir que no. De fet, ella va dir perquè allò valia com un vaixell de guerra. Imagina't, 1.600.000 lliures era un vaixell de guerra, el que
prioritats,
costa.
Prioritats, ella prefereix un vaixell de guerra que no unes bones joies.
En aquest sentit
joies,
va demostrar una mica de seny.
Exacte.
Tot plegat que els joiers es van quedar desolats i abocats a la ruïna. Sí. Perquè, esclar, tenien tants i tants diners invertits en aquells diamants que no sabien què fer-ne. Van començar a fer una roda per les diverses corts europees per veure si aconseguien col·locar el collar en qüestió. I no volien, la gent no volia un collar d'1.600.000 lliures, que a més sabien, perquè aquestes històries coneixien, que havia sigut feta per Lluís XV, o en commemoració de Lluís XV, i després Lluís XVI no ho havia volgut. Resultat, que no funcionava.
Feia de mal col·locar,
sí,
aquesta
quan
joia.
Quan tornen a França, després d'aquest tour fallit per les corts europees, diuen, hem d'aconseguir convèncer Maria Antonieta. És l'única manera, i s'hi tornen a apropar. Però Maria Antonieta els engega. Diu, escolta, no m'interessa, i no m'interessa el collar de cap de les maneres. I pensen, farem una aproximació indirecta. Ens farem molt amics de la millor amiga de la reina, la comtessa de Valois, i aquesta li direm que et donarem una gran comissió.
Mítals!
Si col·loques aquest collar i li fas que la reina el compri. I així ho van fer. Però la comtessa era molt llesta, la comtessa de Valois. I va dir... Diu,
de Valois,
que...
Valois.
Ara,
de Valois.
Quina ratxa portem a aquest programa, realment. Ens ha estat molt malament la rebella.
Fatal. La coca aquesta ens ha posat el sucre al cap.
Fatal. Doncs la comtessa de Valois va decidir parlar amb una persona que havia caigut en desgràcia a la cort, que era el cardenal Rouen. El cardenal Rouen havia sigut molt amic de Lluís XV, després havia tingut gran influència amb Lluís XVI, però per una qüestió pròpia no s'entenien, i estava caigut en desgràcia. Tot plegat que li van dir, home, els joiers, Maria Antonieta vol aquestes joies, però no s'atreveix a demanar-ho al rei. Diu, si tu aconsegueixes convèncer Maria Antonieta de que ho digui públicament, llavors, amb aquest... i tu pagues.
O sigui, aquí van entabanar tothom.
Entabanar tothom. Rouen estava encantat de la vida, però en aquell moment la cosa encara s'embolica una més, perquè Rouen és enganyat per la comtessa de Valois, però també els joiers. Tots dos són enganyats, perquè la intenció de la comtessa de Valois va encara més lluny. Primer aconsegueix treure 400.000 lliures de Rouen, perquè faci un pagament a compte del collar. A canvi d'això, la comtessa de Valois s'emporta el collar, però no li dona mai a Maria Antonieta, amb la qual la comtessa es queda 400.000 lliures i el collar, les dues coses.
Sí que era llesta la comtessa de Valois.
Exacte.
Sí que era llesta.
Però escriu a Maria Antonieta i li diu que probablement li faran un regal d'una joia, perquè el que interessa és que la Maria Antonieta l'escrigui i així ho aconsegueix, dient, ah, una joia, no li diu quin és, m'interessaria molt tenir un collar, no sé quantos, amb la qual cosa, amb aquesta carta per davant, van dient, veus com la Maria Antonieta sí que vol? El resultat va ser absolutament caòtic, perquè finalment això va sortir a la llum. Els joiers, espantats perquè havien perdut el collar, i al mateix temps no cobraven res, perquè s'havia quedat els 400.000 lliures la comtessa de Valois, el comte Rouen van dient, què passa? Per què no li dones el collar? Com que no li has donat el collar?
Ai, Déu meu.
Etcètera, etcètera. Al final es va descobrir tot el pastís. Van detenir el cardenal de Rouen, el van posar a la presó, van detenir la comtessa de Valois, que va ser condemnada a ser fuetejada i cadena perpètua. I a més, ella va llavors fer circular les cartes de Maria Antonieta i tot el prestigi de Maria Antonieta, que no en tenia gaire, tot s'ha de dir, va caure pel terra. Es diu que una de les causes indirectes de la mala maró que hi havia en Maria Antonieta durant el principi de la Revolució Francesa era precisament per el tema de l'afer del collar. I encara va sortir encara millor la cosa, perquè ella va subornar, en part amb els 400.000 lliures, els seus carcellers i es va escapar de la presó un any després i se'n va anar a Anglaterra on l'esperava el seu marit. Per desgràcia per la comtessa de Valois, va agafar una malaltia i es va morir. Amb la qual cosa, qui es va quedar al collar?
Ara.
I qui es va quedar les joies? El marit de la comtessa de Valois.
Ostres, tu.
Finalment, el collar seria recuperat, eh? Però bàsicament, qui se'n va sortir de tot això va ser un que no tenia res a veure.
Clar, un que passava per allà,
gairebé,
i de cop...
Que va ser el marit de la comtessa de Valois. Ja veus que una història...
Déu-n'hi-do, eh?
Recambolesca,
tot,
eh?
Tot per un collaret.
Tot per un collaret.
Següent història, va. Britànic,
home,
això, eh?
I tant. Això, Britània rules the wave, eh? Britània domina les onades, domina els mars. És l'època àlgida, a més, de l'imperi britànic, quan està amb la reina Victòria, mitjans del segle XIX. L'emperatriu Victòria era una persona d'una personalitat fascinant. Tot el regnat de Victòria és molt fascinant, perquè, a més, aquest moment àlgid del colonialisme, de l'imperialisme britànic, colonialisme és una mica posterior, és molt clau per explicar aquesta visió del món que ara molt sovint ens fa molta gràcia dels anglesos i també ens emprenyen els anglesos. Aquesta barreja neix bàsicament amb aquesta època victoriana. A mitjans d'aquell segle, del segle XIX, els britànics estan aconseguint pas a pas controlar la Índia. Pensa que en tota la història de la Índia dominada pels britànics, els britànics no van arribar a tenir mai més de 50.000 persones entre soldats i colons, diguéssim, i governadors i companyia a la Índia. Un imperi, uns regnes i variats, perquè no era un unificat, que probablement en aquell moment ja eren més de 100 milions d'habitants. O sigui, per tant, 50.000 persones dominen a 80 o 100 milions d'habitants. S'ha de ser molt hàbil amb això, eh? Doncs ells anaven entrant a diversos regnes i els anaven conquerint o subornant o fent-los vassalls o aliant-los per, mica en mica, configurar una mena de teixit immens que lligués, i els hi va anar molt bé durant gairebé 200 anys, aquell imperi. A 1849 capturen la ciutat de Lahore, que actualment és el Pakistan. En aquell moment formava part de la Índia, que de fet era la capital de l'imperi Sikh. Els Sikhs ara estan a la part de dalt, diguéssim, de la Índia, a la part de la frontera Kashmir, diguéssim, la frontera amb la Xina i amb Pakistan. Però en aquell moment l'imperi Sikh arribava fins allà baix. De fet, l'havien conquerit feia 10 anys, la ciutat de Lahore, els Sikhs. Com van fer els britànics habitualment, un cop van conquerir l'imperi Sikh, es van dedicar a fer morir per causes naturals, diguem-ho així, a la gent que dominava a la monarquia Sikh, però deixant només l'hereu, que era un nen d'uns 12 anys, perquè controlés l'imperi.
Amb 12 anys? No, has de controlar un imperi?
No, ho controlava els britànics amb el Duleep Singh, es deia aquest nano. Doncs bé, l'imperi Sikh posseïa des de feia una vintena d'anys aproximadament un gran diamant, anomenat Koh-i-Noor. Aquest diamant era immens. Era una
pedra... Immens què vol dir?
Immens vol dir aproximadament uns 200 grams, que ja, és molt.
Això és molt per un diamant.
És molt per un diamant. El que passa que estava tallat de manera bastant barroera. De fet, uns 100 anys abans, un tallador de l'època ho havia fet tan malament que els mateixos que posseïen, els mateixos monarques, que no eren els sikhs, que posseïen el diamant en aquell moment, van pelar el pobre tallador perquè ho va fer molt malament, sí.
Com anava en aquella època?
No, anava fort. Anava fort el tema. El diamant tenia una terrible història al darrere. De fet, es deia que estava maleït, perquè tots els que el posseïen acabaven morts, assassinats, normalment, d'una manera o altra, perquè o bé el posseïen o l'intentaven capturar. Per tant, era un d'aquells diamants maleïts. Els britànics, que volien quedar-se amb el diamant, es van adonar d'una cosa que, dius, home, tampoc és tan estranya, no? Tots els que havien mort per causa del diamant, van pensar els britànics, són homes. Per tant, si una dona té el diamant, no li caurà la maledicció. Ah. Qui tenim una dona de poder propera? Ai, la reina Victòria.
Mira, fixa't.
Veus quina casualitat. I van convèncer, de la manera que toca per algú que domina un imperi, que el jove rei havia d'anar fins a Londres amb el diamant per lliurar-li com un regal a l'emperadriu Victòria. I així ho va fer. Va viatjar des de Lahore, o sigui, que és a la punta de la Índia, a l'altra banda de Sri Lanka, pensem Pakistan al sud, va viatjar des de Lahore fins a Londres, un viatge, amb el diamant, per portar-lo com a oferiment de regal per l'agraïment de que el gran imperi britànic dominés el seu imperi. Quan va entregar el diamant, que era esperat amb molta alegria per part dels britànics, quan va entregar el diamant, el príncep Albert, el marit de la reina Victòria, que manava molt, que tenia molta influència en Victòria, no li va agradar.
Oh! Lleig. Pobre nano, s'ha fet un viatge d'una punta del món a l'altra, però no m'agrada.
Aquest diamant és lletjot, i el va portar amb un joier holandès perquè el tornés a retallar. I així ho va fer. Llavors, és actualment el Koh-i-Noor, que és un diamant molt bonic, que va quedar més petit, però molt més polit, molt més net, molt més transparent. El resultat és que aquell diamant es va posar amb una corona que a partir d'aleshores han portat totes les reines o reines consort. Reines n'hi ha hagut dues, la reina Victòria i la reina Isabel, i les reines consorts de reina n'hi ha hagut altres dues, la casada, tres, Eduard VII, Jordi VI, ja em perdo, potser dues
jo
o tres.
Jo amb això de les monarquies em perdo, no et sé ajudar.
El resultat és que ho han portat, excepte, ara tocava que ho portés la Camilla Parker-Bowles.
Sí?
No.
Ah?
La monarquia britànica va considerar que Camila, divorciada, allò del Tampax, saps què? No ho portem. En aquests moments, per tant, es pot veure el Koh-i-Noor, que està situat a la Torre de Londres, el tenen allà perquè no es constipi, el tenen allà exposat, jo l'he vist, el Koh-i-Noor, sí, amb una corona fantàstica, però això malmès les relacions amb aquells països. Sempre que hi va algun monarca anglès, o la reina Isabel en el seu moment, cap a la Índia, Pakistan, Bangladesh o Afganistan no hi van gaire, tot s'ha de dir, els reclamen que, sobretot, els hi tornin el Koh-i-Noor, que aquests quatre països consideren que és seu. I, en canvi, els britànics diuen, però si ens el van regalar, com poden tornar un regal, una cosa tan bonica? Com veus, la relació entre política i joia sempre és una mica complicada.
Déu-n'hi-do, quins embolics pot generar una joia, eh?
I tant.
Enric Alpena, tu no vas gaire enjoiat, tu.
No vaig gens enjoiat.
Jo tampoc, així ens estalviem problemes.
És més fàcil.
Gràcies, una abraçada.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
I és que m'heu posat la pell de gallina.
Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
Per orelles fines i cors oberts.
Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Però què pensava que era la intel·ligència?
Ara, La tarda, amb Judit Pastor.
Doncs fins aquí aquesta tarda d'aquest dimecres de Sant Joan, que hem fet possible un equip 100% femení. La Carla Verdés a la producció, la Gisela Cot al control tècnic, Mireia Isard, Diana Hernández a la redacció i Andrea Martínez al control central. Nosaltres tornem demà a les 4. Adéu, adéu.